15 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Amics i amigues oients d'IB3 Ràdio, amics i amigues oients del Som Formentera, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquest programa que, gràcies a la màgia de la ràdio, ens permetrà viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. Un dia més us acompanyem des dels estudis d'IB3 Ràdio a la petita de les Pitiuses, aquí a Formentera, a la Savina, on tot l'equip del programa ja és a punt per presentar-vos els continguts que durant tota aquesta setmana us hem anat preparant. Un programa en el qual avui ens convidarà i ens farà, amb una mica d'imaginació, ens farà viatjar fins l'any 2008. I bàsicament viatjarem enrere fins aquell any perquè va ser l'any en què Marina Mayans va decidir posar-se mans a l'obra per realitzar un estudi etnobotànic sobre la flora de la nostra illa, d'aquí a Formentera. Veurem què és això de la etnobotànica, veurem com va realitzar aquest estudi, veurem si en aquests anys hi ha hagut molts canvis pel que fa referència a l'ús d'aquestes flors, d'aquestes plantes, pel que fa referència a la medicina. Bé, descobrirem tot això a la part final del nostre programa que tindrem aquí, els estudis de la Savina, a Marina Mayans, que també és la farmacèutica de Sant Ferran, per explicar-nos això i molt més. Com sempre, us enviem una càlida i cordial salutació a tot l'equip del programa, des de la producció, la realització, documentació, els controls tècnics i qui us parla en nom de tot l'equip, un servidor. El meu nom és Joan Albert Lligonya. També ja sabreu que, com cada programa, el que fem és conèixer coses, detalls, informacions, anècdotes de l'any protagonista d'avui. Si avui estem parlant del 2008, doncs coneixerem quines efemèrides importants afecten a la nostra illa, a Formentera, a les Balears, a Espanya, al món, quines cançons sonaven, qui va guanyar l'Òscar, per exemple, a la millor interpretació en aquell any, el 2008. Tot això i molt més des d'ara mateix. I fins aquí una horeta, abans del proper butlletí de notícies, comencem aquesta edició del Som Formentera. Benvinguts, benvingudes.
A IB3 Ràdio, Som Formentera, amb Joan Albert Lligonya.
Seguim a la sintonia d'IB3 Ràdio. En aquesta jornada d'avui, el Som Formentera, aquest programa que realitzem des dels estudis de l'emissora pública balear a la Savina, parlem d'aquest 2008, any en què la nostra protagonista Marina Mayans, que la tindrem d'aquí uns moments als nostres estudis, va decidir fer aquest estudi etnobotànic sobre la nostra illa, sobre Formentera. Etnobotànica. Etnobotànica és l'estudi de les relacions entre plantes i la gent, incloent-hi les seves aplicacions i usos tradicionals per d'aquesta forma determinar el seu valor cultural o científic. La diferència entre etnofarmacologia és que aquesta tracta sobre l'ús i els efectes de les plantes medicinals i l'etnobotànica defineix el rol de les plantes en les societats humanes i inclou l'ús de les plantes per a construir eines. Aquesta seria, a grans trets, què vol dir això d'etnobotànica? De fet, a 15 minuts parlarem sobre l'etnobotànica, els estudis sobre les plantes aquí a la nostra illa. L'estudi de les plantes és una pràctica tan antiga com pràcticament la pròpia humanitat. En el cas de les Balears, les referències dels clàssics a la seva flora són escasses. I la informació recollida sobre plantes en aquestes èpoques és molt dispersa i sovint provinent d'obres aplicades a medicina, farmàcia i literatura humanística. D'entre els autors més coneguts i amb obres botàniques de reconeixement acadèmic i popular, cal destacar Francesc Barceló o Francesc Bonafé, que va viure fins al 1994, els treballs dels quals ja inclouen apunts etnobotànics. En fi, en parlarem d'això i molt més. Tenim moltes ganes de conversar d'aquí uns instants amb Marina Mayans per conèixer una miqueta més aquest estudi i, sobretot, quins són els resultats que es destreuen, que es desprenen d'aquest estudi i com els va realitzar. Tot això d'aquí uns minuts, aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio, al Som Formentera. Anem a continuar el nostre recorregut aquí mateix a IV3 Ràdio. Recordeu que avui parlem d'aquest any del 2008 i ara volem agafar aquest any 2008 des d'una versió diferent. Agafarem aquest 2008 des d'una versió musical. Coneixerem què és el que sonava aquí a Formentera, a les ràdios de Formentera, que s'escolten aquí a Eivissa, a les Balears, a Espanya, al món, en definitiva, quins eren aquests èxits. I us hem triat algunes de les moltes cançons que sonaven durant aquell any. Una tria musical que comencem amb els Coldplay, que va ser, evidentment, l'any de Chris Martin i la seva banda. Aquell va ser l'any del Viva la Vida, or Dead to All His Friends, l'àlbum on estava inclosa aquesta cançó, Viva la Vida, que escoltem ja mateix, i que va ser tot un èxit, un número a les llistes britàniques i també a la llista nord-americana, el primer senzill del grup en aconseguir-ho, i el Premi Grammy a la cançó de l'any 2009.
Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand.
Aquesta cançó, Viva la Vida, recordareu que ha estat molt utilitzada, per exemple, per equips de diversos esports, ja sigui com a celebració o per motivació dels jugadors. Per exemple, l'equip de futbol Futbol Club Barcelona la va utilitzar com a himne durant la temporada 2008-2009. En fi, de Viva la Vida canviem de cançó, nou camió d'any, seguim en aquest any 2008 i anem a escoltar a continuació un fragment d'una cançó de Daffy. Una cançó de Mercy que recorda que té certa similaritat amb cançons d'Aretha Franklin, de Dusty Springfield, les Supremes i fins i tot amb gent contemporània en aquella època com fou la malaguanyada Amy Winehouse. Vinga, anem a escoltar aquesta peça musical de Daffy de l'àlbum Rock Ferry, un bocí de Mercy. Una d'aquelles cançons enganxoses, la veu i la música de Daffy amb Mercy. I anem a continuar aquest recorregut de Kate Ryan, música espanyola. Què passava a Espanya? Doncs a Espanya hi havia moltes cançons, evidentment, moltes propostes que anaven movent-se a les llistes musicals, però destacava una de Macaco. Aquesta cançó es va convertir, podem dir-ho gairebé, en una cançó d'estiu, aquesta que estem escoltant de fons i que ens convidava a moure. Es diu Moving. Just one dream. We say moving, all the people moving, one move, for just one dream. Tiempo se
de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving.
El ritme de Macaco, i ja acabant aquesta tria musical d'algunes de les cançons que sonaven, clar, podíem passar al Katy Perry, que triomfava amb Kiss a Girl, podíem avançar a Beyoncé, que era l'any de Single Ladies Put Ring on It, o a nivell espanyol, si érem escoltat a Macaco, podíem parlar també dels, de Melendi, de Shaila, també podíem Luis Fonsi, que va donar un èxit que es diu No me doy por vencido, o si seguim amb cançons a nivell internacional, la cançó amb la qual tanquem aquesta tria musical. Una cançó que feia temps que no l'escoltava i em ve molt de gust compartir-la amb tots vosaltres, amb la veu d'Alesha Dixon. Aquesta noia que des de les Illes Britàniques ens va sorprendre amb aquesta cançó que es diu The Boy Does Nothing. Així tanquem aquesta tria musical de cançons que van ser tot un èxit el 2008.
Escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM. Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Al carrer i als espais tancats oberts al públic, posa't la mascareta. No t'asseguis als bancs i no toquis el mobiliari urbà. I si has d'agafar el transport públic, utilitza sempre mascareta. I no toquis les barres, els agafadors o les finestres. Han baixat la corba, però no hem de baixar la guàrdia. Segueix la norma de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Més informació a coronavirus.caip.es.
IB3Airlines anuncia que l'agost redueix la freqüència de vols a Formentera. El comandant Vicent Tur pilotarà els millors moments, els divendres a les 8 del vespre. Gràcies.
Si vols gaudir de l'actualitat poliesportiva, no ho dubtis. Sintonitza cada dia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Esports 3 et parlam d'una a dues del migdia de tots els esports, com sempre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Anem a continuar el nostre recorregut, ja que sabeu que avui estem parlant d'aquest any 2008. També heu de recordar que d'aquí uns minuts tindrem aquí als nostres estudis la Marina Mayans, farmacèutica de Sant Ferran, i també autora d'aquest estudi d'etnobotànica relacionada amb les plantes i el seu, la seva relació amb la ciutadania aquí a Formentera, sobretot en la seva vessant més medicinal. En el nostre programa ja sabeu que ens agrada donar voltes sobre l'any en concret, protagonista. Avui és el 2008 i parlarem de coses que han succeït i que coincideixen en el 2008 amb l'any en què na Marina Mayans va decidir fer aquest estudi. A principi d'any del 2008, un 20 de febrer, va començar a operar el AVE, el tren d'alta velocitat Madrid-Barcelona. En el seu primer dia va traslladar la xifra de 12.000 passatgers. També cal recordar que un mes més tard, el mes d'abril, Greenpeace va denunciar que el novembre del 2007, és a dir, un any passat, un any abans, es va produir una fuita de radioactivitat a la central nuclear d'Ascó, que es va mantenir amagada. El director i el cap de protecció de la central van ser destituïts. Un any en què, per exemple, a meitats d'any, el mes de juny, va ser el mes de les aturades dels transportistes. Aquell any, el 2008, una vaga indefinida convocada per Fenadisme, per demanar ajuts davant l'augment del preu del combustible arran de la crisi, va començar el dia 8 d'aquell mes. Van ser dies de bloqueig de carretera i desabastiment en els mercats. De fet, un piquet va morir atropellat i un camioner va resultar ferit quan van cremar el seu camió amb ell dins. Parlant de crisis, el 21 de juliol es va confirmar una altra dada econòmica, una dada econòmica dolenta. Les comptes de l'Estat espanyol van incórrer en dèficit per primera vegada en 3 anys. Un tràgic accident d'aviació va tenir lloc el 20 d'agost d'aquest 2008. Va ser conegut amb el nom de la tragèdia aèria de Barajas. 154 persones van morir a l'estrellar-se un MD-82 de Spanair que cobria la ruta entre Madrid i Las Palmas. 18 persones van aconseguir sobreviure. La justícia encara investiga les causes d'aquest tràgic accident. Parlant d'economia, aquestes males dades econòmiques amb què va començar el desembre va ser, per exemple, l'atur. El nombre de desempleats a l'Estat espanyol ja rossava en aquest desembre del 2008 els 3 milions de persones, els 3 milions de persones. Més coses, i ara venim cap a la nostra comunitat. El dia 16 de desembre, 4 persones van morir quan es va ensorrar part d'un hotel de Mallorca que no tenia llicència d'obres. I tancava l'any amb 31 de desembre, on l'organització terrorista ETA va col·locar una furgoneta bomba a la part de darrere de l'edifici de EITB, al costat de les delegacions de mitjans de comunicació com El Mundo, TIA, Onda Cero i Expansión. Van produir doncs, importants danys materials, però afortunadament no va haver-hi cap ferit. I no només la crisi econòmica era protagonista en aquest 2008, sinó també una crisi de fam. Fam, obesitat i anorèxia. Sobretot aquest 2008 va ser notícia, especialment com a símbol de les desigualtats entre països rics i els països pobres. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, en aquell 2008 en el món convivien 854 milions de gent afamada, al costat de prop de 2.000 milions de persones que tenien problemes de sobrepès. A Estats Units, Barack Obama va ser elegit com a primer president negre en arribar a la Casa Blanca. El 2008 va ser l'any de les Olimpíades xineses. Xina va enlluernar el món amb l'organització dels Jocs Olímpics més espectaculars que es recorden. De fet, el règim comunista va aprofitar aquest aparador publicitari que es li brindava davant el món i no va defraudar. Tot i això, el Tíbet, una regió que no té exèrcit i que Xina va invadir ara fa gairebé 60 anys, va aixecar la veu per protestar. El resultat va ser detencions massives que el règim xinès venia com a entregues voluntàries. També el 2008 va ser dades claus per als Balcans. Per exemple, el 17 de febrer, Kosovo va declarar la seva independència de Sèrbia, tot a la fèrria oposició de països com ara Rússia. Molt bé, ja veieu que ens agrada fer viatges en el temps, conèixer, posar-nos una mica en situació de quin era precisament el perfil d'efemèrides, de coses rellevants. L'any protagonista, avui estem visquent o revisquent aquest 2008, i aquí hem tingut alguns dels fets més destacats que han passat en aquest any.
Records, història, personatges, som Formentera.
I a continuació un breu parèntesi per conèixer en el món cinematogràfic què és el que es cuia en aquell any, i agafem com a referència en aquest 2008 els Premis Oscar. Qui es va endur el premi a millor pel·lícula va ser Slumdog Millionaire. El millor director va ser per Danny Boyle per la mateixa pel·lícula Slumdog Millionaire. Com a millor actor, Sean Penn per Em dic Harry Milk. La millor actriu va ser Kate Winslet per El Lector. Clar, en curiositats, per exemple, la pel·lícula més nominada en aquell any 2008 en la nit dels Oscars fou El curiós cas de Benjamin Button de David Fincher, amb 13 nominacions, si bé únicament aconseguí guanyar 3 premis i tots ells tècnics. Tal com es deia, la gran guanyadora va ser Slumdog Millionaire de Danny Boyle, amb 10 nominacions, que va aconseguir guanyar-ne 8 premis, entre la millor pel·lícula, director, guió adaptat, entre d'altres. I també aquesta pel·lícula, Slumdog Millionaire, es va convertir en la número 11 en aconseguir el màxim guardó sense rebre ni una nominació als seus actors. El que us dèiem, Sean Penn, per la seva banda, es va convertir en el nou actor en rebre 2 vegades el Premi Oscar al millor actor principal. Hal Ledger, guanyador del Premi al millor actor secundari, es va convertir en el segon actor en rebre el premi de forma pòstuma després de Peter Finch en l'edició del 77 per Network. I ja per acabar, la pel·lícula d'animació Wall-E, amb 6 nominacions, es va convertir en la pel·lícula d'aquest gènere, pel·lícula d'animació, més nominada de la història dels premis, si bé únicament aconseguir un premi.
Som Formentera, un programa produït i realitzat des dels estudis de la Ràdio Pública a la Sabina. IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Encara no coneixes els podcasts d'ib3musica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre. Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu, el pop balear col·leccionable, la suma de l'art i el pop a tratrà, l'avantguarda de 140 dB i l'underground balear a Sutge. Els podcasts d'ib3musica.com, ara a IB3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis, a ib3musica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
Ferran Vallès et du de viatge per tot el món a De Tot Color.
Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta i ve tres. Escolta la que teva en sa ràdio en on i disposa't a viatjar pel món. Hey! De Tot Color, De Tot Color. Ves per tot el món sense anar dins d'un avió. De Tot Color, De Tot Color. És aquest programa sobre integració. Integració.
Dijous a les 8 del vespre.
Ferran Vallès, tu conta i ve tres.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Ràdio. IB3 Ràdio, Som Formentera, amb Joan Albert Lligoia.
Molt bé, doncs continuem aquí mateix, Som Formentera, en aquesta nit aquí a IB3 Ràdio, en aquest programa que realitzem, produïm des dels estudis de la emissora pública de les Balears, a la Sabina, aquí a Formentera. I jo veieu que avui, en aquest decurs de programa, estem navegant en aquest any 2008. També hem parlat fa una estoneta sobre una miqueta les característiques de la flora d'aquí de la nostra illa i altres detalls, doncs, que hem pensat que podien conduir a l'entrevista que en aquest darrer tram de programa ens acompanyarà i realitzarem aquí, al Som Formentera. Una entrevista, que també fa una estoneta us comentàvem, que girarà a l'entorn de la etnobotànica formenterera. I una entesa en etnobotànica és na Marina Mayans, que precisament aquest any, el 2008, va decidir fer els primers passos amb un estudi que finalment doncs, ha resultat ser doncs, un referent pel que fa referència a etnobotànica aquí a la nostra illa. Anna Marina, la tenim aquí als estudis, a IB3 Ràdio, a la Sabina, i la saludem. Marina, què tal, com estàs? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per haver vingut aquí als estudis a aquestes hores. I bé, etnobotànica, sembla una paraula una mica estranya, però per posar una mica en situació als oients, què és això de la etnobotànica?
Etnobotànica, diríem que és una branca de la botànica que estudia una, bueno, el que és la relació entre el món vegetal i les persones. Diríem que és una espècie de branca de ciència que està, és una frontissa que està entre el que és el món científic i humanístic, vale? Perquè inclou tot el que és coneixement popular, per tant estaríem parlant de la part aquesta més humanística, però estan parlant de plantes, d'usos que se'n fan, per tant és això, estem una mica intermig de bastantes coses.
Aquí al principi no he dit que la Marina Mayans és farmacèutica de Sant Ferran. Farmacèutica i etnobotànica va una mica lligat, va de la maneta o no?
Sí. Ell va més que... Bueno, primer perquè botànica forma part d'una de les assignatures bastant importants de... Bueno, abans més important que no ara, de la carrera de farmàcia. I bueno, també perquè, òbviament, hi ha moltíssimes plantes que s'utilitzen avui en dia, ja bé sigui per medicaments, que se n'han tret principis actius de certes plantes, o bé també perquè una part de la... per exemple, dins d'una oficina de farmàcia és la fitoteràpia, és a dir, els usos que s'ha de tractar diferents patologies amb plantes medicinals.
Bé, i ens remuntem al 2008. Què va passar pel teu cap per decidir fer aquest estudi d'etnobotànica geogràficament limitada a l'illa de Formentera?
A veure, què va passar? Gran pregunta.
Gràcies.
Primer perquè estàvem... jo m'agrada molt sa botànica, sí. I estava, bueno, cursant sa assignatura de botànica allà a la Universitat de Barcelona, i vaig tenir uns grans professors. I un dia parlant amb ells em va dir, mira, passa en el despatx que t'ensenyaré una cosa, per unes preguntes que jo havia fet fora classe. I em va ensenyar el que era una senyora tesi doctoral, sí, en etnobotànica. Era una pàgina de... Era un totxo, però espantós,
sí,
d'uns 1.200 pàgines o... Bueno, espantós. Vull dir, el record que me vaig ficar en sa motxilla anava una mica torta perquè és que realment pesava molt, i res, vaig començar a fuetjar sa tesi, que era d'en Joan Montaner, d'un farmacèutic també de la Cerdanya, d'allà de Catalunya, i res, vaig al·lucinar. Era preciós, perquè és que per la gent que almenys m'ho agraden ses plantes era veure tot un coneixement, però no només el típic que puguem pensar de quan estàvem estudiant farmàcia d'usos medicinals, sinó era de tot tipus d'ús de coneixement. És que al final és qualsevol coneixement que es té de sa planta, de lo que se'n fa, de lo que sap, de qualsevol petit detall, estava escrit allí. I era preciós, allò era una obra mestra. I després, al cap d'uns anys, vaig poder cursar una assignatura que es deia Botànica Econòmica, que ja anava centrat molt més en això, i va ser ja quan vaig fer un petitet treball amb unes primeres entrevistes i tot això, i després sí que ja va culminar l'any 2013 amb el treball de final de màster bueno, el màster de biodiversitat que vaig cursar a Barcelona, que sí que va ser el treball definitiu bueno, que vaig presentar això, el 2013.
Déu-n'hi-do. I aquí a Formentera, previ a aquests estudis, a aquests treballs que ha realitzat, hi havia algun estudi sobre etnobotànica autòctona formenterera?
De Formentera exclusivament, no. Hi havia hagut algun petit estudi d'en Grau d'Arellano, que havien fet, i d'en Néstor Torres, crec, si mal no record, que són eivissencs, havien fet alguna petita aportació, però de limitant-ho i deixant-ho com exclusivament de l'illa de Formentera, que jo hagués trobat, fins aquell moment no hi havia res.
Molt bé, doncs vinga, anem a parlar ja, a venir cap a casa, cap a Formentera. Quines són les principals característiques de l'etnobotànica aquí a casa nostra, a Formentera?
Jo, per exemple, el que vaig fer, perquè es treball es tracta de 24 entrevistes a gent major, perquè al final és la població amb més coneixement d'aquest tema és la gent major, que vull dir, és un pou de saviesa espectacular. Ells, quan sempre hi vas a parlar, et diuen, no, jo d'això no en sé, i a mesura que vas preguntant, veus el que saben, el que coneixen, és espectacular. És realment un patrimoni cultural que s'ha de preservar, perquè al final és el resultat de coneixements adquirits per tots els nostres avantpassats, que els hem, perquè tota aquesta gent ha estat molt lligada a el que és la terra, a el que és el seu entorn, fet que ara, per exemple, avui en dia no estan bastant més desnaturalitzats. És a dir, si ara, per exemple, agafes una persona de 80 anys, una de 50 i una de 15, els hi poses 20 plantes, la de 80 te'ls dirà absolutament totes, la de 15 m'agradaria veure quin coneixement de l'entorn tenen.
Ja, per tant, tu anaves a buscar la gent gran d'aquí de Formentera, els güelos, sí. I més o menys quanta gent vas parlar, per exemple?
Varen ser 24 persones, sí. 19 dones i 5 homes. La mitjana d'edat estava a dia de Palam del 2013, que és sí. Quan es va treure l'anàlisi i tot això, era gent de mitjana d'edat de 81 anys. Per tant, era gent
d'una mitja d'edat de 80 anys.
Sí.
I tot és d'un mateix indret, o perquè Formentera, per bé que és una illa petita, tenim Escaf, tenim la Mola, tenim
correcte,
la Sabina...
Diferents puntes.
Exacte.
Una de les intencions era de l'estudi era veure si hi havia diferències entre zones. És a dir, per qui no coneix Formentera, per exemple, la Mola sempre em fa broma dels virots, que la gent de la Mola.
La República Independent.
Exacte.
De la Mola, sí.
Doncs una de les intencions era veure si realment es fet diferenciat d'estar una mica més amunt, no molt, però sí que hi estan, això se'ls ha de reconèixer, a veure si hi havia algun tipus de diferència en qüestió de coneixements, de, bueno, sobretot de coneixements. I durant l'estudi el que es va veure que en principi no, que tot i que estiguin una mica més amunt, no hi havia variacions entre nuclis com puguin ser la Mola, o bé Escap, o bé Porto Salè, o bé totes les altres zones, perquè vaig mirar d'agafar gent de pertot. Clar, també hi havia gent que, per exemple, havia nascut i es havia criat a Porto Salè, però havia viscut tota la vida a la Mola. Clar, si portava 70 dels seus 90 anys a la Mola, es considerava de la Mola.
I per tant, aquí, aquestes xerrades que mantenies amb aquesta gent eren per conèixer precisament els coneixements de les plantes d'aquí de Formentera o dels usos que es podien fer en aquestes plantes?
De les dues coses, perquè al final eren converses, són converses que estan, es diu, tècnicament, per dir-ho d'alguna manera, estan semiestructurades, per tant tu vas no amb preguntes tancades, i es va fent com una conversa. Preguntava si estàveu constipats, que normalment què utilitzàveu? I aquesta planta per què la fèieu servir? O això, i a vegades, per exemple, em deien plantes que jo, per el que sigui, no coneixia, i el que a vegades m'aportaven a buscar-la, o sortíem a passejar i me la portaven, alguns fins i tot que quan no l'havíem trobat durant la conversa havien vengut a la farmàcia expressament amb la bosseta per portar-me, molt, molt polit, vull dir, és una... És, parlar amb aquesta gent, vull dir, és
molt enriquidor,
sí,
no?
Sí, és preciós, vull dir, jo tinc devoció per la gent major, és sí. Una cosa, sí. I m'ho passava molt bé, perquè eren converses molt amenes i realment... al·lucines, perquè és que jo al·lucinava amb tot el que saben, ja no només d'usos, sinó de, per exemple, de quan, perquè clar, també preguntava què sembraven, què menjaven els animals, perquè és el que dèiem, és a dir, quan parlem d'una planta no només els usos són medicinals, i medicinals no només humans, també hi ha usos veterinaris,
clar.
Sinó també alimentació. Una quarta part d'aquesta informació que vaig treure eren el que s'estudia es recull com a altres usos, és a dir, que no estan catalogats com a medicinals ni alimentació, sinó que són, ja sigui usos ramaders, agrícoles, lúdics, és a dir, per fer jugarois, dites populars, que aquí també hi anava insistint bastant, a veure si se'n recordaven d'endevinates, de dites, qualsevol, és a dir, qualsevol petit coneixement m'era vàlid per apuntar-lo i recollir-lo. Quan es sembraven les coses, perquè a vegades també tenien frases fetes per quan es sembraven les coses, clar.
Aquí ve la pregunta, l'exemple.
Per exemple, per Sant Blai, sembra l'ai, que és Sant Blai, que ho vaig acabar de buscar i, si mal no record, era el 3 de febrer. Per tant, això ja et deia, era una frase feta, i també t'indicava en quin moment de l'any s'havia de fer aquesta feina. I clar, era això, era anar recuint absolutament tot el que sabés, fins i tot encara que no fossin informacions completes. Em sona que s'utilitzava l'aigua d'això, però no me'n record ben bé per què.
Yeah.
Jo també ho recuia, és a dir, no he tirat absolutament res de lo que se'm va dir. És a dir, que no se'n recordaven ni quina part de la planta, ni si eren les fulles, la part aèria, que es diu, la part de fora, o, és igual. El que sabés es recuia.
I els coneixements que tu has doncs, apuntar i registrar amb aquest estudi dels huelos de la gent gran d'aquí de Formentera, serien equivalents si haguessis anat amb algú d'Eivissa o amb algú de Mallorca, algun avi de Mallorca o algú de Menorca? Penses, clar, ja sé que no has anat, però vull dir, si haguessis anat, penses que seria similar al resultat que
Clar, depèn, per exemple, perquè aquí una de les plantes que s'utilitza bastant és la frígola, i a Mallorca la nostra frígola no és.
Ah.
Per tant, els usos d'aquesta planta almenys no els tendran.
Però què vols dir que no hi és? Que no existeix la frígola a Mallorca?
La nostra no.
Ah, la nostra és una no és que sigui varietat una... característica i autòctona i pròpia.
Bueno, a Mallorca no es troba.
Val.
Però, per exemple, hi ha una al·lota, que és l'Esperança Carrió, que va ajudar també molt durant el treball, que ha fet una tesi de... Ella sí que és una tesi, és a dir, estan parlant d'un altre totxo d'aquestos preciosos de Mallorca. Vull dir, també va fer una enfeinada. I és una tesi d'etnobotànica de Mallorca. Sí, sí. I, clar, sí que, per exemple, amb els estudis que he hagut, havíem fet alguna petita comparació a nivell, per exemple, de, si mal no record, eren usos veterinaris que havia hagut amb el meu treball, amb un de Mallorca, de l'Esperança, i d'altres de Catalunya, crec que de passar part del Montseny o tot això, però eren petits estudis d'una publicació que es va fer. Clar, llavors, si es volen treure dades i tot això ja són... ja seria un altre capítol.
Per tant, ara que parlaves de la frígola, quina seria la planta medicinal estrella d'aquí de Formentera, la que més abunda? Vinga.
Romaní.
Romaní.
És romaní. Sí.
Anava a dir més que la Sabina, però clar, la Sabina no es pot considerar.
No, i de medicinal poca cosa.
Eh?
Malament. De fet, de vegades, si s'utilitza per fer aigua, malament.
Sí.
El romaní, sí, aquí és estrella. És estrella, vull dir, aquesta, per exemple, la van dir absolutament tots els informants, i això, sobretot per constipats, per estroncar la sang, és a dir, per exemple, quan una es fa un esgarrinxat i comença a sagnar, mastegar un tros de romaní i ficar-se'l dalt la ferida fa estroncar la sang, és a dir, fa parar que fa parar la
hemorràgia.
Sí. I la número 2 és el romaní. Llavors trobaríem la malva, que també és molt utilitzada, ja sigui bé per constipats, per fent aigua, sobretot de ses flors, o bé per estrenyiment o com antiinflamatori per quan havies fet algun colp o similar, s'utilitzava. Aquestes dos gairebé tothom les va dir, igual que es blat. Es blat l'utilitzaven el segó de blat també per constipats i en feien pegats si mal no record crec que era un paper d'estrassa i el segó de blat se'l ficaven de l'espit quan estaven constipats.
Clar, i tot això, tots aquests coneixements dels abuelos, dels avis aquí de Formentera eren adquirits dels seus pares i dels avis, dels abuelos i dels abuelos i tot.
Clar,
això.
Vull dir,
ells que no havien llegit un llibre dels usos de les plantes.
És per això d'aquí la importància i el valor que se'ls ha de donar, perquè és perquè no estigui escrit en un llibre, no perquè no t'ho digui una acadèmia científica, no vol dir que no tinguin una validesa. I clar, vull dir, a més a més són coses que al final han set una mica de prova a prova error. Per tant, són coneixements que una de les intencions era aquesta, la meva durant el treball, que almenys una petita part quedàs recuïda, perquè clar, estan parlant d'un tipus de gent que clar, ja són les gent major, de fet bastants dels meus informants a dia d'avui ja no hi són. Clar, estan parlant que ja fa gairebé són 7 anys endarrere, estaven parlant de mitjana d'edat de 81 i a dia d'avui ja n'hi ha molts que falten. Sí. Per tant, clar, són fonts de coneixement que es perden, que s'evaporen, i es veurà que tot això se'n va. Jo em sap molt de greu, perquè no ho sé, perquè és el que dic, que considero que forma part del patrimoni de Formentera i del patrimoni cultural i que l'hem de cuidar i preservar.
Però en tot cas sí que sap greu que aquesta gent ens deixi l'experiència de la gent gran de casa, però en tot cas poder-ho plasmar i registrar per la gent que vingui doncs pugui consultar el teu estudi, pugui consultar els llibres relacionats amb l'etnobotànica aquí a Formentera, sempre quedarà, no? Com a mínim, vull dir que, clar,
almenys una, que exacte, una petitiua part, sí, però crec que s'hauria de seguir fent aquesta feina.
Queda molt encara per conèixer?
Jo crec que sí.
I hi ha gent que pugui aportar a la societat aquests coneixements perquè...
Sí, encara queda gent major, i potser no tan major, però sí que han tingut aquest vincle i han adquirit aquests coneixements, i jo crec que sí.
Puc canviar una mica de bordo, preguntar-te, ara que feies esment de la frígola, el licor d'herbes aporta alguna cosa positiva per la salut de la gent? El licor d'herbes porta frígola...
En moderació, es considera digestiva, en sí. Moderació.
Sí?
No sé.
Deien alguna cosa, els güelos amb què has parlat?
Sí.
Sí, què deien?
Bueno, principalment preguntava que com l'elaboraven. Llavors, aquí, òbviament, la recepta de cada un variava en quantitat d'espècies, n'hi havia alguns que deien que eren 7, 9, 13... Solia predominar sempre un número imparell, és una cosa
de plantes?
Sí, és una cosa que es repeteix bastant en aquesta numerologia, no només amb ses herbes, sinó amb altres coses, i sí, cada un donava sa recepta. No sé si me'ls daven completes, jo crec que es quedaven aquí una mica d'informació, sí. Però bueno, almenys una gran part sí que em deien ses plantes que hi solien posar, però tampoc era de... molt habitual. Aquí, òbviament, es feia més es vi,
clar.
I més que herbes, perquè, clar, estan parlant que havíem de comprar licor, i el licor sempre és clar. I implica sous.
Pels amics oients que s'acabin d'incorporar ara mateix a la sintonia d'IB3 Ràdio, estem doncs en aquesta jornada parlant amb Marina Maians. Ella és farmacèutica de Sant Ferran, que el 2008 va doncs tenir la xispa de començar a fer aquest estudi sobre endobotànica, un estudi que es va concloure en el 2013 i, com podem comprovar amb aquesta conversa, encara té doncs molt, molt força camí per endavant. Ara que parlaves de plantes, Marina, hi ha una planta que no has comentat i que potser és la que més abunda aquí a Formentera, que és una planta marina, com és la posidònia. Què deien els güelos o la gent que sobre l'utilitzaven, la posidònia?
Sí, l'utilitzaven en dos aspectes principals que jo tingui recuit. Un, si mal no record i no voldria equivocar-me, eren a nivell de ses teulades de ses cases. Llavors també l'utilitzaven com a adob, és a dir, el ficaven en el corral dels animals i llavors ho tiraven en el camp, perquè com que porta també nutrients, juntament amb els fems dels animals, generava un molt bon adob. I crec recordar que també l'havien utilitzat a vegades per farcir-hi coixins. Coixins de... però no és de dormir, sinó és d'escarros.
Els escarros de seure, diguéssim, sí, de recolzar-se.
Sí, és de... sobretot crec recordar que em van dir d'escarros.
Però en plan salut, és a dir, fer una infusió, una tisana de posidònia, res de res.
No.
I de fer una cataplasma.
No recuit.
No, clar. Clar.
No vol dir que no hi sigui, no, però almenys no està recuit. És més un d'aquests usos que et dic que estaven recuits dins el tercer apartat, que eren usos no, ni d'alimentació ni medicinals, però que també formen part de tot aquest coneixement que es tenia d'ús de recursos que t'aportava al final la mateixa natura.
Bé, i estem parlant d'aquest estudi. Tens previst continuar fent aquest estudi, seguint anant a les cases de la gent gran d'aquí de Formentera i ampliar tots aquests coneixements?
Gran pregunta.
Bé, ja me'n dos de bones.
Si puc, sempre queda el coquet aquest de tornar-hi. Ara, clar, abans potser m'era una mica més fàcil, però ara en el tema de laboral i familiar, clar, es va complicant una mica la cosa i al final són potser projectes que et queden una mica allí dins el calaix,
sí,
que potser no hi haurien de quedar, perquè és el que dic, que són gent que no... bueno, com nosaltres mateixos, que no som eterns, però clar, quan ja tens un recorregut de més de 80 anys, les probabilitats d'entrevistar baixen.
Ja. La gent que estigui escoltant i vulgui consultar aquest document, aquest estudi, de quina manera podria doncs fer una mirada, una llegida? Hi ha alguna manera, vaja, en definitiva, o està al calaix de casa?
Està... supos que haurà quedat a la Universitat de Barcelona, perquè al final els treballs de màster i de tesi i tot aquest tipus crec que queden allà. En línia no està penjat.
No està penjat.
Vaig participar... farà 2 anys, 3 anys, no ho sé, és que els temps passen massa ràpid i ja no el controlo.
De fet, ningú controla el temps, és difícil.
No, però almenys sobre quan ho vaig fer, tampoc. Amb les jornades de patrimoni d'aquí de Formentera i sortirà alguna coseta, però clar, és el que és al final el llistat de plantes i tot això, com que és més tècnic, és una mica més pesat. Més pesat perquè al final és com una espècie de fitxa de cada planta. Això no hi serà, però el que és una mica el tipus de treball, les conclusions, coses una mica més genèriques, sí, però el que al final potser sí que és més entretengut, que són les fitxes, tot i que siguin més tècniques, que és al final el que vol saber d'aquesta planta que se'n feia. Això d'aquí no hi serà, que és el que és el catàleg de plantes.
Queden pocs segons per acabar aquesta edició d'avui del Som Formentera, però clar, aquesta entrevista ha anat vorejant molts temes. Jo no sé si hi hauria alguna cosa que pensaves que et preguntaria i no t'ho he preguntat per desconeixement meu i que seria important que sortís avui en aquesta conversa en relació amb l'enobotànica formenterera.
Al final... passegent tant d'aquí de Formentera com de que m'ho pugui estar escoltant, dedicar una mica de temps en aquesta gent major i preguntar-los al final qualsevol cosa, però ja sigui de plantes, de coses que feien abans, de és, mirar de treure'ls informació perquè realment en saben molt. Jo és el que procurava fer amb sa meva abuela, que de fet va ser sa meva informant principal i qui més plantes em va dir. Primer per hores, perquè m'hi passava amb ella, però l'altre perquè era una font de coneixement increïble. És preguntar, escoltar, també. Ser curiós amb veure què feien, com ho feien i mirar d'escoltar-los i de que t'expliquin tantes coses com pugues, perquè la gent que se'n va i se'n van enciclopèdies, se'n van enciclopèdies humanes.
Avui al Som Formentera hem tingut el plaer de conversar una estoneta amb Marina Mayans. Ella és farmacèutica i autora d'aquest estudi ideat, ha començat a coure el 2008 i que va veure la llum el 2013, estudi sobre l'etnobotànica aquí a Formentera. Marina, no tenim temps per més, però vull agrair-te moltíssim, primer, que has vingut aquí als estudis de IB3 Ràdio, segona, que ens ho has explicat tan bé i tan didàcticament tots els teus coneixements, i tercera, que m'agradaria que un altre dia poguéssim seguir parlant sobre aquests temes tan, tan interessants.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt bé, amics, amigues, oients, IB3 Ràdio, amics, amigues, oients del Som Formentera, amb la nostra sintonia posem ja aquesta cirereta en aquest pastís que ha començat tot just fa pràcticament una hora i que finalitza abans d'aquest bloc de notícies, el butlletí d'en punt. Acabem de conversar una estoneta amb Marina Mayans, farmacèutica de Sant Ferran de Ses Roques i autora d'aquest estudi tan interessant, tal com es poden desprendre d'aquesta darrera conversa, un estudi etnobotànica sobre les plantes d'aquí de Formentera. També hem tingut l'oportunitat de viatjar en el temps fins a situar-nos durant tot aquest programa el 2008, l'any en què ella va decidir fer aquest estudi etnobotànic, i precisament hem conegut que si efemèrides, que si cançons, que si pel·lícules, que si sintonies de sèrie, coses que succeïen aquí a Formentera en les efemèrides, ens han posat una mica en situació. Esperem que hagi estat entretingut i del vostre gust. Si voleu, la setmana que ve, si de vol, repetirem a la mateixa hora, com sempre, a partir de les 9 aquest proper dimarts, i tornarem amb més continguts, amb un altre any, amb un altre protagonista, més història de la nostra illa d'aquí de Formentera. I com sempre fem abans de tancar el programa, primer ve la banda dels agraïments. Us agraïm moltíssim que ens hagueu deixat estar al vostre costat, tot l'equip del programa, des de la producció, a la realització, a la documentació, als controls tècnics, vetllant que tot funcioni i soni correctament, i qui us parla en nom de tot l'equip, un servidor. El meu nom és Joan Albert Lligonya. I també, com sempre fem, tanquem el programa amb una cançó, i ho farem tranquil·lament, pausadament, perquè avui la nostra cançó amb la qual tanquem el programa és una cançó de pel·lícula. En concret, es van dur el premi Òscar com a millor pel·lícula aquest any, la pel·lícula del 2008. La pel·lícula es diu Once, una cinta romàntica musical irlandesa dirigida per John Carney, on els protagonistes són dos músics que es mouen pels carrers de Dublín. En fi, pel·lícula interessant que no es va endur cap altre premi, però sí com a millor banda sonora d'aquesta pel·lícula, aquest Òscar. Doncs aquí ho tenim, aquesta cançó que es diu Falling Slowly, de la banda sonora de la pel·lícula Once, està interpretada per Glenn Hansard i Marqueta Irglova, i sona d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies per tot, una abraçada ben forta, ens retrobem la setmana que ve aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest programa El Som Formentera. Que vagi bé, salut.